Barcelona. El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com. Todo empezó en Indonesia, más tarde India, China y Japón. Y ahora también en Barcelona. 9.000 años de historia del arroz nos dan la razón. Arrozaría Xàtiva. Somos especialistas en arroces valencianos. Son diferentes, son genuinos. Ven y disfrútalos. Arrozaría Xàtiva. Estamos en calle Burdeos 35 y ahora también en el barrio de Gracia. Calle Turrenda en Vidalet número 26. Teléfono 93-284-8502. Arrozaría Xàtiva. La cultura del arroz en Barcelona.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Sis minuts passen de les 11 en punt del matí. Què tal, amics? Bon dia. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, sigueu benvinguts. Això és Trotamundos. Ja sabeu que aquí parlem de gastronomia i enologia des d'ara i fins a 1 en punt de la tarda. Molt bon dia. Ho farem amb diferents protagonistes. En uns instants parlem de salmó salvatge d'Alaska. Ho fem amb el David McLellan, és el responsable d'Alaska Seafood, i parlarem de l'aplicació que té aquest producte extraordinari a la cuina japonesa. No us ho perdeu. Avui també maridarem aquest salmó salvatge d'Alaska amb un producte extraordinari també del celler Giró Ribot. Avui parlarem de l'Amplaget, aquest cava rosat que, per cert, ja torna a ser a la venda. Després de l'any passat es van quedar sense existències. Avui en parlarem amb l'Eduard Sanfeliu. Al llarg de la primera hora de programa d'aquesta edició de Trotamundos farem turisme per Barcelona amb una interessant iniciativa, la ruta del Pepe Carballo. Parlarem dels llocs emblemàtics, gastronòmicament parlant, de la ciutat de Barcelona, d'aquest popular personatge del Manuel Vázquez Montalbán. Arribarem a la segona hora de programa, que ens atarem parlant de vins de Galícia amb el celler Chaves i també de bona carn. Anirem fins la ciutat de Tolosa per parlar de carn de bou amb un restaurant, Casa Julián, que diuen que és una de les seves especialitats. Tornant a Catalunya, vins en aquest cas de l'Empordà, sabrem les novetats del celler Vins de Taller i avui tancarem aquesta edició de Trotamundos menjant uns bons arrossos, una referència a la ciutat de Barcelona, als restaurants Xàtiva. Avui en parlarem de tot plegat amb el seu cap de cuina, amb el seu xef executiu, amb l'Òscar Galindo. Bé, doncs, amics, aquesta és la nostra proposta perquè passeu el matí del dissabte amb nosaltres. Benvinguts, salutacions en nom de tot l'equip del programa, del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Arrenca, doncs, una nova edició de Trotamundos, l'edició 474 d'avui dissabte 19 d'octubre. Benvinguts.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. el bon gust en estat pur.
Sebastià Sabater, 38 anys d'experiència i un servei excel·lent. Sebastià Sabater, especialistes en maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Distribuïdor oficial d'Estil, Honda i els tractors Kubota i Ferrari. Sebastià Sabater, servei tècnic propi. El prestigi de l'experiència al servei del sector. No ho dubtis, Sebastià Sabater, a l'Avinguda Enric Prat de la Riba 12 de la Bisbal d'Empordà, 972-6404-72. Connecta't a sebastiasabater.cat i descobreix tot el que podem fer per tu. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues seguimos, continuamos en esta edición de Trotamundos, en este caso con elementos gastronómicos de ámbito internacional. Sabéis que también últimamente estamos hablando mucho de lo que nos llega de fuera de nuestro país, que son productos mayoritariamente realmente de muchísima calidad. Uno de ellos, uno que en este espacio de radio queremos especialmente por diferentes aspectos, pero básicamente por la calidad que tiene, os hablamos del salmón salvaje de Alaska, Nos viene de lejos, lejísimos, pero que es un producto, repetimos y hacemos especial incidencia, en una calidad indiscutible. Prueba de ello es que en estos instantes los mejores chefs de nuestro país lo están utilizando, Mayoritariamente chef de cocina japonesa, Hoy hablaremos de este aspecto. En primer lugar, dejarme que os presente a David McLellan, es el responsable de Alaska Seafood aquí en nuestro país. David, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Miguel.
¿Qué tal? Encantado de saludarte en una nueva ocasión. Yo decía que los mejores chefs, en ello estáis, ¿no? En transmitir y sobre todo informar de la calidad de vuestro producto, ¿no, David?
Sí, y si los chefs de cocina japonesa lo están cogiendo antes es porque lo conocen más. Estos pescados del norte del Pacífico, que las mismas aguas extienden hasta Japón, donde también tenían salmón salvaje.
Uh-huh. Hombre, no solo los chefs de gastronomía japonesa, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que el salmón en este tipo de cocina funciona realmente, realmente muy bien. De eso queremos hablar ahora mismo, y lo hacemos con un buen amigo también de este espacio de radio. Él es Simón Petuchnik. Es el chef del restaurante Minamo en Barcelona. Un restaurante, una apuesta gastronómica muy seria, ciertamente de mucha calidad, que hace unos meses abrió sus puertas en la ciudad de Barcelona y que funciona realmente muy bien. Bueno, lo que puede hacer Simón Petuchnik con los cuchillos, ni uno se lo imagina. Simón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel. Encantado de saludarte.
Igualmente. Te lo digo porque he visto un vídeo promocional de vuestro restaurante y uno da miedo acercarse a ti si estás en posesión de los cuchillos,
Lo fundamental en este tipo de cocina son los cortes y la precisión, y evidentemente hay que saber manejar esos cuchillos y también de afilarlos.
Sí, sin duda. Simón, déjame que te presente igualmente a ti, David, a David McLellan, es el responsable de Alaska Seafood en Europa. Simón, te está escuchando, David.
Hola, Simón, buenos días.
Hola, David, buenos días, encantado.
Yo decía, David, Simón, es un apasionado de vuestro producto. Simón, ¿qué tiene el salmón salvaje de Alaska que no tenga otro salmón? Déjame que te lo pregunte así.
O sea, verdaderamente este salmón, desde que lo conozco, desde que lo he probado, estoy utilizando este producto absolutamente ya de todo. Empezando evidentemente por la carne, el caviar o las huevas de salmón salvaje lo utilizamos muchísimo, y últimamente también estamos haciendo con la piel crujientes, los estamos tostando, y para mí este producto es un producto auténtico de lujo. O sea, vamos, el color rojo tan intenso, su textura, y es muy, muy sabroso, o sea, no tiene nada que ver con cualquier otro salmón que he probado antes.
Uh-huh. Con la piel, ¿eh? Fíjate que David se aprovecha prácticamente todo, ¿eh?
Sí, como dice Simón, siendo un salmón natural, tiene mucho sabor, es riquísimo, aunque tenga menos grasa que salmón de acuacultura, esas grasas son naturales, sabrosas, saben a mar, a pescado.
Uh-huh. Porque, Simón, iniciamos la conversación contigo hablando del corte, pero imagino que también es muy importante, ¿no?, que un producto de calidad siempre responde mejor a ese corte, ¿no?, que otro.
Evidentemente, o sea, es un salmón que es mucho más firme y lo que dice David, tiene menos grasa que los salmones cultivados y se corta mucho con mucho más facilidad, sobre todo cuando hacemos sashimi, o sea, es el pescado crudo cortado en lonchas, se nota muchísimo la diferencia a la hora del corte.
Aparte de este plato del sashimi que hacéis, cuéntanos alguna de las recetas que tenga el salmón salvaje de Alaska como elemento fundamental, como protagonista.
O sea, nosotros hacemos también un rollo frito, un rollo pura, con mango madurado en árbol. Ahí picamos el salmón muy fino, como si fuese un tatá, añadimos sal, pimienta, pieles de lima y de naranja, jengibre rallado, sésamo y un poco de chili. Y como tradicionalmente se enrollan los sushis, los rollos con arroz, nosotros sustituimos en este caso el arroz con el salmón de Alaska. Ponemos un mango, un trozo de mango en medio, enrollamos, pasamos por una masa de tempura y freímos muy rápido a 200 grados. Así conseguimos por fuera una capa muy, muy fina, pero crujiente, y el salmón está caliente y cocido, y por dentro el salmón está crudo y frío. Y así tenemos dos temperaturas, dos cocciones, y podemos degustar el salmón en un bocado tanto cocido y caliente como crudo y frío.
Uh-huh. ¿Con qué te quedas tú? ¿Con el salmón cocido o crudo?
Yo verdaderamente, para mí, el salmón crudo es donde, en mi opinión, más luce, porque lo que dice David ahí, lo notas este sabor a mar, ¿no? Entonces, un poco de cocción para mí está bien, pero cuando menos cocido, mejor.
¿Qué otras recetas podemos recomendar?
Bueno, lo que nosotros también hacemos cuando clientes a veces no lo quieren tener tan crudo, lo cocinamos a baja temperatura, al vacío, en un baño maría, marinamos el salmón con un aceite de avequina, con pieles de cítricos, citronela, lo envasamos durante unas horas para que marine y luego lo ponemos en un baño caliente de agua de unos 55 grados y lo cocinamos hasta que el salmón tendrá por adentro 43 grados. Lo servimos con un ragú de frutas cítricos y ahí también ponemos, por ejemplo, la piel de salmón ahumado tostado.
Uh-huh. Bueno, qué maravillas, ¿no, David? Que se pueden hacer, ¿no?
Bueno, me estoy ya haciendo la boca agua.
tú en tu casa no lo haces, ¿no? Eso.
Tan elaborado, pero es que no hace falta y como dice Simona, yo prefiero crudo, un tartar, es fácil, rápido, ligero, bueno, por la noche es lo que más gusta en casa.
Uh-huh. Sí, sí. Pero en cualquier caso, artistas de la cocina como Simón, pues bueno, hacen esas maravillas, pero no se tiene que ser un artista en la cocina. Quiero decir, a veces lo hemos comentado, David, simplemente un trozo de salmón salvaje de Alaska, hecho a la brasa, a la barbacoa, a la plancha, vuelta y vuelta, eso es fantástico, ¿eh?
Sí. Es la ventaja de trabajar con un producto, una materia prima buena, natural. Mm, sí. ¿Y qué hay? Sorprende, la gente dice, pero si el salmón salvaje está en vías de extinción. Pues no, en el Atlántico es más o menos verdad, pero en el Pacífico no. En el norte Pacífico hemos procurado a mantener unas poblaciones muy grandes, sostenibles. Este año, al final, en septiembre, cuando terminamos la pesca de salmón salvaje, era una pesca récord. Nunca uh-huh. se ha pescado tanto salmón salvaje en, en las aguas de Alaska.
En cualquier caso, sí que es cierto que el gobierno también incide mucho en eso y pone mucho interés, ¿no?, en la ecología que hace referencia y que respecta y que afecta efectivamente al salmón, ¿no?
Sí.
Hombre,
sí.
Es un elemento fundamental de la economía en esa zona de Alaska, ¿no?, el salmón, sí. La pesca del salmón.
Sí. Hay que tener instituciones muy fuertes para poder poner reglas de una pesca responsable, o sea, la ciencia va avanzando, sabemos más y más sobre lo que pasa en el mar, pero todavía hay mucho incógnito, entonces hay que ser muy cauto cuando fijamos esas cuotas de rendimiento máximo sostenible que buscamos para pescar todo lo que pueda pescar el pescador sin dañar a las poblaciones, pero hay que ser muy cautos y para imponer esas limitaciones contra los intereses económicos de los pescadores, hay que tener unas instituciones muy fuertes y muy consolidadas, y eso es lo que tenemos en Alaska desde la incepción del Estado en los años 50.
Uh-huh. Simón Petuchnik, chef de este restaurante Minamo en Barcelona. Yo no sé si, en fin, nos has explicado algunas recetas, ¿no?, del salmón salvaje de Alaska como elemento fundamental. Si estás ideando, si estás pensando, los chefs como vosotros siempre estáis pensando darle, rizar el rizo, ¿no?, que se dice aquí. Si tuvieras que inventar alguna receta con el salmón, ¿hacia dónde irías?
Bueno, el salmón va muy bien también, evidentemente, con naranja, con hinojo. Es una pareja fantástica y lo que le decía, o sea, para mí es o amarinado o a un toque ligero ahumado o un poco a la plancha, vuelta y vuelta, nada de grandes cocciones, porque este producto de verdad no requiere nada. Como es un producto de alta calidad y natural, sobre todo, requiere muy poco requisito, o sea, lo puede hacer cualquiera en casa también.
Bueno, estamos hablando con David McLellan, responsable de esta entidad, Alaska Seafood, la entidad responsable de traernos este producto fantástico aquí en nuestro país, y con Simón Petuchnik, el chef de este restaurante Minamo en la ciudad de Barcelona. Hemos comido salmón, hemos comido alguna de esas recetas que nos ha explicado Simón. Por cierto, hoy a lo largo del programa hablaremos también de un cava rosado, que dicen los expertos que marida muy bien con esa gastronomía japonesa. Su nombre es Unpledged, de la marca Giro Ribot, de la bodega Giro Ribot. Sí que es cierto, ¿no? Simón, desde tu punto de vista, marida muy bien, ¿no? Un cava rosado con esa, quizá también con el salmón salvaje de Alaska.
Sí, efectivamente. O sea, todos los cavas rosados, vino, todo esto funciona con salmón salvaje o generalmente con marisco, con pescado, funciona perfectamente.
Bueno, pues David, gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Hoy hemos dado
gracias,
algunos datos quizá más gastronómicos respecto a otras ocasiones que hemos hablado de elementos quizá gracias. Fundamentales también, como es la nutrición, la salud también. Tiene unos aspectos nutricionales muy interesantes el salmón salvaje de Alaska, pero hoy hemos querido darle este tono más gastronómico. Agradecemos muy sinceramente a Simón Petuchnik, que es el chef de este restaurante Minamo en Barcelona, en la calle Kunsellas en 360, y lo tenéis si queréis probar. Eso hay que probarlo, David, esas recetas.
Es fantástico, sí, no, ya he hecho. Simón es un crack.
Simón, un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, otro para ti, David, ha sido un placer charlar contigo, gracias.
Gracias.
Muy buenos días, adiós. Bueno, enseguida estamos con más temas, hacemos una pequeña pausa y vamos a maridar ese salmón salvaje de Alaska con este producto Unpledged. Quedaros con ese nombre, de Giro Ribot. Enseguida lo saludamos, un cava rosado que en este momento ya vuelve a estar al mercado. Digo vuelve porque se quedaron sin él, por la demanda, por el éxito que tuvo. Bueno, enseguida hablamos de ello. Venga, no os vayáis.
Trotamundos, totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això a Dassler portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per esdeveniments de tot tipus, casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler, personalitat i bon gust, als teus esdeveniments.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Hola. Soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de Señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals.
Molt bé, doncs aquí seguim. Continua aquesta edició de Trotamundos. Anem, doncs, per aquest maridatge que fèiem i que anunciàvem fa uns instants amb aquesta cuina japonesa fantàstica. Bé, deia aquest xef que la cuina japonesa mariden perfectament els vins blancs i els caves, molt particularment caves rosats. Veureu, n'hi ha un amb especial del que ja, per cert, hem parlat en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya, que és un cava del celler Giró Ribot, el seu nom en plàget. L'any passat es van quedar sense existències. Ho dèiem fa uns minuts. Bona senyal, que es quedin sense vi, sense cava, doncs és un element molt important, amb un celler. Cosa i motiu que agrada en el públic, en els clients. Bé, avui parlem d'aquest amplatge, d'aquestes característiques que té aquest producte i sobretot també d'aquest maridatge amb la cuina japonesa. En rep el seu responsable, que és l'Eduard Sanfeliu. Eduard, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Responsable del departament comercial d'aquest celler, Giró Ribot. Jo deia doncs que és un producte, l'amplaget, Eduard, que marida molt bé, perfectament bé, no? Doncs amb aquesta gastronomia japonesa.
Doncs sí, són, jo crec que els caves en general i també els rosats són productes que una mica desconeguts per la gent, però que fa un maridatge perfecte amb aquest tipus de cuina, per les seves idees que tenen, que fa que és refrescant, també que fa que netegi una mica doncs, tot el tema de doncs, pescar el peix fresc, doncs, del greix, del peix fresc, i aquest carbònic que fa que sigui una mica més fresca.
Sí. Eduard, home, hi ha una cosa que us uneix amb aquest salmó salvatge d'Alaska, del que acabem de parlar, com a mínim és el color,
Doncs sí, la veritat és que sí, que són colors molt semblants. Sí, sí, i sobretot amb l'amplaget, que té realment aquest color molt, molt pàl·lid, com sí. El color més de salmó.
Sí. Eduard, home, imagino que és una satisfacció, no?, per un enòleg, per un equip de persones doncs, que treballen amb un celler, quedar-se sense existències d'un producte, no?
Doncs la veritat és que sí, perquè amb el temps que estem amb productes d'això i de gama alta, com és amb aquest cava, l'any passat va ser, bueno, el vam presentar, el vam treure doncs, cap a també final d'octubre i, bueno, i amb expectatives de veure com anava i es vam trobar que el desembre ja es va obrir per gent tot. Van quedar res unes caixetes per servir a quatre clients que els van demanar i, bueno, per tindre contents aquests clients, però la resta es van tindre que quedar sense aquest cava fins ara, que el tornem a tenir.
I segons el vostre criteri, a on resideix l'èxit d'aquest producte? Un producte que en el moment doncs, de perfilar les línies d'aquest cava, jo no sé si teníeu previst doncs, tenir l'èxit que heu tingut.
Però la veritat és que no ho esperaven, que anés tan bé. Jo crec que una mica és el conjunt del producte. Primer, jo crec que la imatge és una imatge més trencadora, és una ampolla diferent, un format diferent de l'estàndard. Hem jugat amb una serigrafia, hi ha una ampolla molt neta i moderna, també com el seu nom, no? d'Amplaget. També vam arriscar amb aquest nom. I com a producte, jo crec que també hem fet una cosa diferent. Acostumats, jo crec que els rosats, més que fem aquí, que són rosats molt amb molta fruita, molt golosos. Aquí hem anat a buscar una cosa molt més elegant, molt més fina. Hem anat a jugar també amb utilitzant barrica, o sigui, una cosa diferent del que la gent estava acostumada.
Uh-huh. Quines varietats el configura en aquest cava?
Doncs realment, principalment, és Pinot Noir i l'altra és la selecció de la nostra finca. És una mica el secret que tenim d'aquest cava, doncs la selecció que utilitzem per fer aquest cava rosat. És una mica el misteri i el secret, jo crec, d'aquest producte.
Uh-huh. Estem parlant, amics, amb l'Eduard Sanfeliu, és el director comercial d'aquest celler, Giró Ribot, parlant molt particularment d'aquest producte, l'Amplaget. Aquest és el nom d'aquest cava rosat que avui protagonitza aquests minuts una mica en base doncs, en aquest maridatge, en aquest joc gastronòmic que estem fent aquest matí dissabte a Ràdio Estel, Ràdio Principat. Però, evidentment, és un celler que té altres productes, també de molta qualitat. De fet, no ho diem nosaltres, altres, sinó també ho diuen els premis. Acabeu de rebre honor, en aquest cas, per un altre producte que té molt d'èxit al vostre celler, que és l'Avant.
Sí, sí, sí. Res, això va ser el divendres passat. Es va celebrar la primera edició dels Premis Binari, sí. Que, diguem, engloba tots els vins i caves de Catalunya. Jo que està, és un, bueno, un concurs nou, que s'ha fet amb molta il·lusió i juntant doncs, tots els productes que es fan aquí. I a la categoria de reserves, doncs el nostre cava Avant va sortir com a medalla d'or, com a millor cava reserva de totes les que es van presentar. Uh-huh. Realment, bueno, estem molt contents de rebre aquest premi. Jo crec que és una mica la resposta a la feina ben feta de cada dia, de l'esforç, d'anar mirant d'anar millorant i al final es veu amb aquests premis.
Per cert, deixem que digui que aquests premis, els Binari, la primera edició, tal com deies, tenen molt bona pinta, van funcionar molt bé, han tingut molt d'èxit, molt bones crítiques, sobretot amb una estructura i un muntatge realment professional. Tothom n'ha parlat molt bé, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè ha sigut un concurs nou, mai se sap. Es van presentar, ara no sé si m'equivoco, unes 700 o 800 mostres en total en tot el concurs i es va separar per categories i entre les categories, a part de l'avant, també a la categoria de cabarrossat, a l'altre cabarrossat que tenim, que és el d'origen Roser, per tindre la medalla de plata. O sigui que com a celler, doncs, dintre aquestes categories de cava, l'or és molt important, però jo crec que també el plata... és un bon premi.
Uh-huh. És curiós, Eduard, clar, ara hi ha molts cellers que s'han posat les piles, permetem aquesta expressió, doncs, en l'elaboració de productes rosats, de caves rosats, d'una qualitat indiscutible, i realment doncs, són productes que estan guanyant premis i que es presenten internacionalment parlant doncs, també a molts llocs emblemàtics. No? Però un tira la vista enrere... 10 anys enrere, no hem d'anar massa lluny, aquest producte era un producte històricament maltractat, tant del vi rosat com el cava rosat.
Sí, la veritat és que sí, ha sigut una mica... Jo crec que també va influir una mica, em sembla ser algun banquet d'aquests...
Reials,
que es va posar el cava rosat, que es va una mica donar a conèixer aquest cava, però realment és un producte que exportació sempre ha funcionat molt bé, aquí sempre ha estat una mica castigat, i cada cop la gent que el va coneixent veu que és una alternativa al cava clàssic, que és molt bona, és un cava molt fresc, i que es pot gaudir molt. I d'aquí una mica hem anat fent les variants. Nosaltres vam començar també amb el clàssic, i després amb l'amplaguet, el que hem fet és anar una mica més allà i anar a la gamma alta dels rosats. Això vindria a ser una mica seguir l'estela dels xampanys rosats, que tenen molt bona fama, sí. I per què no podem fer aquí caves rosats com els xampanys rosats, ja que ha sigut una mica la línia a seguir amb l'Amplaguet.
I tant. Doncs quedeu-vos amb aquest nom, Amplaguet. És un producte que realment val la pena que proveu, que saboriu i que marideu, si us ve de gust, amb aquesta cuina japonesa, per exemple, de la que hem parlat aquest matí de dissabte, amb aquest salmó salvatge d'Alaska. Deixem de banda aquest producte, en qualsevol cas anem a fer una visió general de Giró Ribot i sobretot, esteu en època ja molt important, una època especialment important pels cellers. Com ha anat la barema?
Doncs bé, realment aquest any ha anat molt més lent de lo que és habitual. També aquí manar la climatologia, no manem nosaltres, i acostumats a començar aquí a collir cap a la segona quinzena d'agost, van començar a principi de setembre. I el que ha fet és anar retrasant tot, però la collita ha vingut molt bona. Ha sigut més lenta, hem trigat més, però bé, molt, molt bona la collita.
Imagino que ja preparant la temporada, la campanya de Nadal.
Doncs la veritat és que sí, estem allà preparant ja tot. També tenim algunes novetats aquest any encara a la campanya, que estem treballant amb elles perquè puguin sortir i arribar a temps. I anar preparant tot perquè sigui una bona campanya.
Novetats de vins o de caves?
De caves igual amb tema de vins. Però una novetat de cava segur, i amb vi estendem ja seria cara més a la collita de l'any que ve.
Doncs,
sí.
Estarem atents en aquesta aparició d'aquests nous productes d'aquest celler Giró Ribot. En qualsevol cas, la realitat és la realitat, la que hem parlat, aquest producte en Plaget que hem fet protagonista aquest matí amb el celler, de la mà del celler Giró Ribot. I hem de dir que, tot i que l'any passat van acabar les existències, ara mateix ja torna a ser a la venda des de fa, per cert, molt poquets dies.
Sí, des de la setmana passada que vam tornar a fer el de Worlds i ja tornem a tindre producte.
Doncs ja ho sabeu, producte que ja és a la venda, a establiments especialitzats. Eduard Sant Feliu, gràcies per ser amb nosaltres i per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel. Fins un altre, Eduard. Gràcies, bon dia.
Fins un altre.
Gràcies.
If I had my way.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos. Tot va començar a Indonèsia. Més tard, Índia, Xina i Japó. I ara també a Barcelona. 9.000 anys d'història de l'arròs ens donen la raó. Arrosseria Xàtiva. Som especialistes en arrossos valencians. Són diferents, són genuïns. Vine i gaudeix-ne. Arrosseria Xàtiva. Som al carrer Bordeus 35 i ara també al barri de Gràcia. Carrer Torrent d'en Vidalet 26. Telèfon 93 284 8502. Arrosseria Xàtiva. La cultura de l'arròs a Barcelona. Sebastià Sabater, 38 anys d'experiència i un servei excel·lent. Sebastià Sabater, especialistes en maquinària de jardineria, amb servei tècnic propi. La nostra experiència, al servei del teu jardí. Les millors marques, una atenció personalitzada i tots els nostres coneixements al teu servei. No ho dubtis, Sebastià Sabater, a l'Avinguda Enric Prat de la Riba 12 de la Bisbal de l'Empordà, 972-6404-72. Connecta't a sebastiasabater.cat i descobreix tot el que podem fer per tu.
Es un garnacha 100% y está elaborado bajo el tradicional método del sangrado, o lo que también se conoce como rosado de lágrima.
Y el mejillón, pues es un producto totalmente natural y que no hay que añadirle nada. Es un producto versátil, muy, muy bueno para la dieta mediterránea y atlántica. Se adapta muy bien a una serie de combinados de platos, de artes culinarios.
Una cuina de producte, amb molt respecte a tota la matèria prima que utilitzem, sempre matèria prima, doncs, que al Mediterrani som uns privilegiats, tant amb verdures com amb peixos, com amb carns, doncs realment manipular-les, però amb una manipulació molt cuidadosa, o sigui que sempre trobis l'essència del producte que estàs menjant.
Tots els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui, Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Trotamundos.
Seguim amb més temes en aquesta edició de Trotamundos. Cal veure per recordar i menjar per oblidar. Així resumia el detectiu Pepe Carballo la seva afició per la bona taula, la bona cuina, eh? Una preocupació que realment tenia aquest famós personatge. En el desè aniversari de la mort de Vázquez Montalbán, l'agència de viatges V-Motions ha volgut retre homenatge al personatge amb una ruta, una interessant ruta que busca, podríem dir, condensar les preferències literàries i gastronòmiques del Pepe Carballo. Avui en volem parlar, volem analitzar tota aquesta ruta, totes les zones i, evidentment, aquestes referències gastronòmiques i enològiques que s'hi donen cita. En parlem, doncs, amb el responsable d'aquesta agència que posa en marxa, de fet, ja està en marxa, aquesta proposta turística gastronòmica. Xavi Andreu, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona i felicitats per la idea, eh?
És
una idea, a més que funciona molt bé, no?
Sí, la veritat és que està tenint força acceptació i la gent que ho està fent queda molt contenta, que al final és el més important, no? La sensació quan passes allà una enquesta de satisfacció i tothom que ha vingut fins ara li ha agradat molt i s'ho ha passat molt bé.
Crec que heu fet una aturada a l'estiu per vacances i des de principis d'aquest mes d'octubre ja està en marxa de nou, no?
A l'estiu, al setembre ho vam recuperar, a mitjans de setembre, perquè l'estiu va coincidir que van tancar els dos dels establiments. A més, amb tan mala sort que quan n'obria un, tancava l'altre. Uh-huh. Per tant, vam haver de fer pràcticament una aturada de 2 mesos, però ja tornem a estar funcionant.
Escolta, què li agradava al Pepe Carballo menjar i beure?
Doncs li agradava menjar i beure. Sí, és una
bàsicament això, no? Bàsicament
sí,
això.
Realment jo crec que era un autèntic gourmet. Llavors, hi havia moltes coses que li agradaven. Li agradaven molt els arrossos, li agradava molt el bacallà, li agradava molt el bombi. Aquí hi ha una altra frase que és del Manolo, el Manuel Vázquez Montalbán, no, que diu que un país que no conoce sus vinos tiene un problema de identidad. Per tant, ell sempre propugnava veure, conèixer el producte que tenim. Bé, jo crec que era un gran gastrònom.
Uh-huh. Jo tinc un amic que diu: no me fío de las personas que no les gusta el vino.
Mira, aquest no el sabia, però realment està bé. Probablement el Manolo ho hauria fet seu, això també.
Uh-huh. En fi, el Manuel Vázquez Montalbán, una figura indiscutible, una figura que es troba a faltar fa 10 anys que ja no és amb nosaltres, que va morir, i encara se'l recorda per aquest espai de ràdio. Han passat persones, doncs, que l'estimaven molt i que el recorden amb molt d'entusiasme. Recordarem al llarg d'aquesta conversa també amb el Xavi Andreu les paraules de la Rosa Gil, la responsable del restaurant Casa Leopoldo, que les s'estimaven especialment, tenien una relació d'amistat realment molt intensa i que realment heu fet un menú. La Rosa, de fet, ens parlarà d'un menú al Casa Leopoldo. És un d'aquests establiments que configuren aquesta ruta, no, Xavier?
Sí, però el Casa Leopoldo era, d'alguna manera, la meca gastronòmica del Manuel Vázquez Montalbán. Era una mica el seu restaurant de capçalera, que dic jo. I quan tenia allò un dinar familiar, anava cap allà. Quan havia de quedar amb periodistes, també hi anava. I, de fet, sí, probablement és el restaurant que més surt amb les diverses novel·les del Carballo. Mm-hmm. Perquè és estrany allò el dia que no surt. Sí. El Casa Leopoldo.
Sí, sí, efectivament. Quins altres establiments formen part d'aquesta ruta?
Bé, la ruta la comencem a Canaletes, a la Font de Canaletes, i la comencem allà perquè tota la ruta és no gastroliterària, que diem nosaltres, que queda així una mica rimbombante, però d'alguna manera el que intentem també és això, anar fent un recull i anar recordant passatges dels llibres de Carballo. Llavors, aquí comencem amb un llibre de Vázquez Montalbán, que és Barcelona Fuente a Fuente, i que és un llibre molt poc conegut. Ens expliquem, bueno, alguna anècdota de la Font de Canaletes. D'aquí ens n'anem a Boades, la cocteleria Boades, que jo crec que també és un establiment mític a la ciutat. Mm-hmm. Aquí també tindríem 40 anècdotes per explicar, no? De fet, tant el Carballo, amb les seves novel·les, com el propi autor, Vázquez Montalbán, i anàvem força per aquí. Hi ha un record de Joan Mercè, em sembla que era, que recorda que el dia que va morir Franco, el 20 de novembre del 75, allà es va reunir mitja intel·lectualitat de Barcelona, ell, Mercè, i evidentment Vázquez Montalbán, i comenta allò de, dicent, no levantàvamos la voz, solo había miradas de complicidad, no? Uh-huh. És un local que està ple d'història i que, a més, ja et dic, freqüentava molt. D'allà després baixarem tot pel barri Xino, perquè en aquesta ocasió no volem dir el Raval, volem dir el barri Xino, que és el que, tal i com el defineix Carballo, fent un recorregut per diferents espais, passant per la casa on va néixer Vázquez Montalbán, i anirem a Can Lluís, que és un altre dels establiments que apareixen en molts llibres, concretament amb una història de padres i hijos, s'explica els fets d'una bomba que van posar allà, amb el poc d'acabar la Guerra Civil Espanyola, amb la que va morir l'avi de l'actual propietari, el Ferran, que ja és també la tercera generació al davant d'aquest restaurant. I després seguirem, passarem per la plaça Vázquez Montalbán i acabarem amb el sopar a Casa Leopoldo.
Bé, són establiments mítics a Barcelona. Per cert, nosaltres hem tingut el plaer en aquest espai de ràdio de participar i també tenir trobades i tertúlies i entrevistes amb els responsables d'aquests establiments. Per exemple, el Jerónimo Vaquero, és el responsable del Boades Cocktail Bar, ens explicava, no fa pas massa en aquest espai de ràdio també, les modes dels còctels. Anem a recordar les seves paraules.
Nosotros hemos tenido, bueno, la verdad, la gran suerte de que siempre hemos estado muy apoyado por el público, ya que en la época esta de los años 30, empezar una coctelería, que es unos momentos complicados, que hemos pasado un poquito de todo desde esa fecha hasta aquí, siempre hemos tenido la gran suerte de poder ir haciendo pues lo que nos gusta, la coctelería. Hay momentos que está un poco más de moda, pero bueno, la moda en sí es muy similar, es pasajera, va cambiando un poquito las tendencias de quizás de sabores, de dulce, seco, sabe, bebida refrescante, fuerte. Es la única realmente moda que hay en la coctelería. Está todo más o menos, por suerte, cada vez tenemos mejores productos, cada vez tenemos mejores profesionales, y sí, vamos evolucionando, como decías antes al principio, hacia lo que es el tener una perspectiva pues cada vez mejor.
Són paraules del Jerónimo Vaquero, una persona entranyable que passava per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya. També recordarem que el Jerónimo ens parlava de les personalitats que han passat, que han sigut moltíssimes, entre elles, evidentment, el Manuel Vázquez Montalbán per aquesta cocteleria Boadas, a Barcelona, al carrer Tallers número 1. Però a part d'això, aquests menús específics gastronòmics que parlem també tenen, i els heu estudiat molt, no, Xavier, aquests menús?
Sí, aviam, d'alguna manera el que hem intentat és que tot el que es feia, tot el que es tastava o es menjava o es bevia durant la ruta siguessin recomanacions, per dir-ho d'alguna manera, ja sigui del propi autor, el Manuel Vázquez Montalbán, o del seu personatge, no? Per tant, tot són coses que estan recollides en algun dels seus llibres.
Sí.
En algun dels seus llibres, en algun dels seus articles.
Mm-hmm. Realment, els gustos gastronòmics del Manuel Vázquez Montalbán i del personatge Pepe Carballo es podrien fusionar perfectament. Jo crec que si haguessin trobat sopant un dia, pràcticament, si no haguessin demanat el mateix, quasi, no?
No haurien discutit, això segur que no. Aviam, jo particular, jo i molta gent, pensem una mica que probablement el Carballo no deixa de ser una mica l'alter ego de Manuel Vázquez Montalbán, i per tant, com ell diu en algun moment, diu que tot i que l'autor mai es pot fer... Diu, mira, concretament, diu, ningú escritor se responsabilitza del todo de la conducta de sus personajes, però és evident que d'alguna manera està creat en la seva... amb els seus gustos o amb les seves preferències. Per tant, estic segur que haurien coincidit amb molts dels plats i de les begudes a demanar, segur.
Mm-hmm. Com configura la nostra estimada Rosa Gil, la responsable del restaurant Casa Leopoldo, aquest menú Pepe Carballo? Ella mateixa ens ho explicava.
Pues mira, aquest menú consta pa torrat amb tomàquet, anxoves, calamarsos a la romana i un plat que també li agradava molt amb ell, que és portuguès, però jo, com que vaig estar casada amb un torero portuguès, el tinc una mica com un petit homenatge, no? Que és bacallà, li diem bacallà a Brás.
A Portugal el bacallà és sagrado,
Sí, i és un remenat de bacallà amb ou, el bacallà molt finet, potser amb la ceba, amb ceba, i després pues, se li tiren uns ous i es remena i se li posa patata palla. Uh-huh. A Portugal el fan tipo mazacote, con todos mis respetos.
Sí.
Però aquí pues, el fem més al gust del paladar nostre, no? Uh-huh. I té un èxit extraordinari. Tot això va com entrants. Repeteixo, pa torrat amb tomàquet, anxoves, bacallà aquest remenat, i calamars a la romana. I de segons a escollir, poden escollir arròs brut amb carxofes i sapietes, cua de bou estofada o turbó a la planxa. De postre, el tortell famós de Casa Leopoldo i un xarrup de llimona, cafè, aigües, cava de la casa, i de vins posem un Reserva Rioja Puerta Vieja, un Reserva 2007 Puerta Vieja, i de vins blancs, un xarel·lo del Penedès que es diu Babau.
No està gens malament, Xavier, ja cal que els feu caminar per baixar aquest dinar de la Rosa Gil, eh?
Sí, bueno, la veritat és que hi ha una passejadeta prèvia al dinar.
Sí.
I després el dinar ja es fa sense pressa, ja ens entaulem, i a més és un sopar o tertúlia. Per tant, tenim temps per anar païnt.
Uh-huh. Amics, estem parlant de la ruta de Pepe Carballo, un producte, tal com ens està explicant el Xavier Andreu, el responsable d'aquesta agència, B-Emotions, ruta enogastroliterària. Conflueixen doncs, tots aquests aspectes.
En català.
B-Emotions.
B-Emotions, sí.
B-Emotions. Doncs jo t'ho he internacionalitzat.
Sí, és l'habitual, És l'habitual, però ja s'hi diu el nom. Però és B-Emotions en català, perquè de fet aviam, una mica nosaltres sempre el que diem és que intentem vendre als nostres clients emocions a través del vi. Per això el nom és B-Emotions.
Mm-hmm. Doncs B-Emotions, doncs aquest és el nom de l'agència doncs, que protagonitza i que posa en marxa aquestes rutes, en les que hi participen tres elements fonamentals, aquest Casa Leopoldo, Can Lluís i la cocteleria Boadas. Tornant a aquesta cocteleria, el Jerónimo Vaquero també ens explicava anècdotes i ens mencionava personatges que han passat per al seu local.
Bueno, personalidades, yo desde mi época he pasado pues todo tipo, cantante, periodistas, por nombre y apellido podríamos empezar, quizás no sé si atreverme, porque son clientes y a veces quiere un poquito de anonimato, pero bueno, ha estado desde Antonio Machín, gran amigo de la familia, a ser el propiamente cubano como el señor Boadas. Uh-huh. Hemos tenido el actor de cine Kevin Costner, que estuvo también, se fue encantado, de escritores, pues yo diría una gran cantidad de ellos, ya que tenemos la gran suerte de tener al lado lo que es la Rambla, el día del libro, que pues después la gran mayoría de escritores que están paseando y dedicando su obra nos viene a ver, venía muchísimo Montalbán, por ejemplo, que ya creo que hará unos 10 años que desapareció. Sí. Venía con García Márquez, Eduardo Mendoza, incluso vino en su momento Hemingway, en los años 35 o algo así.
Amics, doncs jo crec que és una molt bona alternativa aquesta ruta enogastroliterària. Xavier Andreu, enhorabona, felicitats per aquesta intuïció i sobretot per aquest homenatge, no? Deixa de ser un homenatge en aquests 10 anys que fa ara de la mort que ens va deixar el Manuel Vázquez Montalbán. Alguna cosa més a apuntar, Xavier?
No, realment vol ser això, realment vol ser un homenatge, no als 10 anys, sinó en general a l'obra de Manuel Vázquez Montalbán, que a mi personalment sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha moltes coses de l'obra d'aquest escriptor que no coneixem, però també volíem retre d'alguna manera doncs això, homenatge a aquests locals que formen part de la història cultural i social de la ciutat i fins i tot del barri Uchino, que és un barri allò que ha estat moltes vegades maltractat i que sempre ha sigut un barri d'inspiració i d'acollida. Uh-huh. Per tant, tota la ruta en si vol ser un homenatge i, sobretot, el que pretenem és que la gent s'ho passi molt bé.
Efectivament, que s'ho passi bé, que mengi, que dini, que sopi bé i que prengui un bon còctel, per exemple, en aquesta cocteleria Boada, repetim en el carrer Tallers número 1, una referència sens dubte molt entranyable, que deixeu que digui que també ara aquest any compleixen i així ho celebraran el 80 aniversari.
Exactament, aquest 80... mes d'octubre també, concretament.
Exactament, aquest mes d'octubre, 80 anys d'aquesta cocteleria Boadas. L'estimat Jeroni Vaquero, una persona entusiasta, absolutament doncs, entusiasta d'aquest establiment i, en definitiva, dels còctels i de tot el que porta darrere, que no deixa de ser cultura i tradició. Xavier Andreu, gràcies per ser nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Cuida't molt, gràcies, bon dia.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això, a Dassler, portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler. Personalitat i bon gust. Els teus esdeveniments.
Nuestra bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part de Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les pastes són aquestes. Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel.
Les pregàries diàries són els espais més escoltats de Ràdio Estel. En els nostres 19 anys d'història hem creat una comunitat d'oració a través de les ones. Ajuda'ns a disposar dels recursos suficients per continuar emetent cada dia aquestes paraules de súplica, acció de gràcies i lloança. Informa't de com fer la teva aportació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església. A partir de les 11 del matí, retransmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església. us presentem la quinzena temporada de concerts a Barcelona. A la Basílica de Santa Maria del Mar, el proper 20 d'octubre, l'orquestra Oslo Camerata interpretarà obres de Mozart, Mendelssohn, Schubert i Grieg. Unes grans obres en un marc incomparable. Venda d'entrades al Corte Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
Ràdio Estel.
Trotamundos.
Tot va començar a Indonèsia. Més tard, Índia, Xina i Japó. I ara també, a Barcelona. 9.000 anys d'història de l'arròs ens donen la raó. Arrosseria Xàtiva. Som especialistes en arrossos valencians. Són diferents, són genuïns. Vine i gaudeix-ne. Arrosseria Xàtiva. Som al carrer Bordeus 35 i ara també al barri de Gràcia. Carrer Torrent d'en Vidalet 26. Telèfon 93-284-8502. Arrosseria Xàtiva. La cultura de l'arròs a Barcelona.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de Señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Bueno, Galicia es una zona de nuestro país que realmente nos está ocupando últimamente con mucha intensidad. Su gastronomía, sus vinos, sus tradiciones gastronómicas y enológicas, sus fiestas, de todo ello hemos hablado en las últimas ediciones de este espacio de radio y también de las denominaciones de origen, por cierto, numerosas denominaciones de origen si hablamos del sector enológico. Una de ellas, una de esas denominaciones de origen, la denominación de origen Rías Baixas, es probablemente de las más conocidas, las más seguidas y consumidas a la vez. Hay una bodega, Bodegas Chávez, que fue una, prácticamente podríamos decir, una de las fundadoras de esa denominación de origen. Bien, hoy queremos hablar de todo ese trámite y de, evidentemente, la tendencia, las características de esos vinos bajo esa DO, y sobre todo de un vino muy en particular que espero probéis. Si no lo conocéis, quedaros con ese nombre, Castel de Fornos. Un albariño excepcional que hoy queremos analizar de la mano de su responsable, Pepe Chávez. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y hace unos cuantos años que fundasteis, tanto la bodega como el Consejo Regulador. Yo decía que fuisteis uno de los que propuso iniciar esa aventura del Consejo Regulador, de la denominación de origen, ¿no?
Bueno, bien, fuimos miembros colaboradores de la denominación de origen, primero como denominación específica, vino de la tierra, y seguidamente como hemos participado en la creación y en el desarrollo de los estatutos. De alguna manera participamos en la creación de la DEO.
Uh-huh. En cuanto a la bodega, creo que nace en el año 1955.
Sí, en el año 1955, José Chávez inició el tema del comercio de los vinos. Y a partir de los años 70, pues empezaron a hacer explotaciones de viñedo. Y de ahí, había la ansiedad por aquello de conseguir una denominación de origen y se fue trabajando entonces y desde hasta la fecha, que en el 86 se logró la denominación específica y en el 88 ya la denominación de origen Rías Baixas, como su nombre ahora figura.
Hombre, un ADO que os ha dado un empuje, una fuerza, una vitalidad, podríamos decir, especial. Es muy importante una bodega tener ese amparo, la tradición y sobre todo el sello de calidad, de un, y más si hablamos de Rías Baixas. Pero ese sello, yo imagino que también a nivel comercial os ayuda, ¿no?, a vender tanto en nuestro país como a nivel internacional.
Bien, vamos a ver, este es, al fin y al cabo, es un esfuerzo de un conjunto de bodegas y es un esfuerzo por mantener y conseguir la calidad. La materia prima, que es la uva albariña, goza de esa calidad. Entonces, bueno, lo que realmente falta era, digamos, pues que se controlara y que, digamos, no hubiera fraude en esa variedad. De hecho, al haber, digamos, hacerse un seguimiento y hacer un control de las calidades, y pues bueno, se logró que, así como se venía comentando de tiempos atrás, que era una variedad que resultaba esto y lo otro, pues resulta que resultó pues tener todos los éxitos que hemos logrado a raíz, digamos, de controlar el tema de las calidades y el tema de la administración que sirve precisamente que haya controlado sobre el producto.
Bueno, una denominación de origen, sin duda, que es un sello de calidad, y sus bodegas que están haciendo verdaderos esfuerzos para hacer vinos, hombre, realmente excepcionales. Es el caso de esta bodega, Bodegas Chávez, Castel de Fornos, es un vino excepcional, un albariño. Enseguida hablaremos de él, pero antes, hombre, ya que estamos en la época en la que estamos, hay que hablar obligatoriamente, yo creo, de lo que es la vendimia, que creo, en la entrevista previa nos decías, Pepe, que ya habéis finalizado, que ahora estáis en el proceso también muy importante, ¿no?, de, en fin, de tener el vino ya en las botas.
Bueno, ahora mismo se está con las fermentaciones de los vinos, el tema de control de las fermentaciones, las trasiegas, el descubre, es lo trabajo típico de las bodegas, ¿eh? Es un poco donde el cocinero hace el control, el enólogo en este caso, hace el control del producto para que, vamos, para que salga lo mejor posible, que es lo que se trata. El producto puede entrar muy buena calidad, pero luego después hay que, digamos, también cocinarlo.
Hombre, está muy bien este símil, ¿no? Porque en definitiva también los enólogos son cocineros, ¿no? Que van haciendo van poniendo sus ingredientes, claro, sus puntos de atención en un momento u otro, hasta que sale un plato excepcional, como es Castel de Fornos, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Esa es un poco la labor, primero, la base de materia prima de la uva albariña, que esté en buenas condiciones y esto. Y bueno, pues luego después es un poco de mimo, porque pues hay que mimar las fermentaciones, mimar el producto para que resulte un buen producto final.
Hombre, y déjame que diga que el vino está tipificado como alimento, ¿eh? Con lo cual, en fin, mejor que mejor. Mejor
nos... hemos dicho que he cocinado.
Sí, exacto, mejor nos lo pones. Bueno, para los amigos que no hayan probado ese vino, Pepe, el Castel de Fornos, repetimos, albariño, ¿qué características? Porque, hombre, hay albariños y albariños, ¿no? Evidentemente. Ya. Es un vino que yo diría, invitaría a los oyentes que probaran, porque no es más de lo mismo. Por tanto, dentro de los albariños, yo creo que es un vino singular. Cuéntanos.
Vamos a ver, el Castel de Fornos, nosotros, esto pertenece en su mayor parte de cosecha propia. Son viñas que están en terrenos abancalados, de secano, y bueno, pues de alguna manera son vinos que, o sea, son uvas que maduran aquí en una fecha, o sea, que vienen como 15 días antes del resto del valle, por la situación geográfica que se encuentra. Están orientadas norte-sur, y eso pues recibe una insolación tal y aparte. Pues bueno, la zona es... Se diferencia un poco de lo que es otros vinos, porque de la zona del Salmés son vinos con más vinos frescos, son vinos de tendencia cítrica. Es decir, tiene un vino fresco con tendencia a cítrico. O sea, orientación manzana y cítrico. Entonces le da una connotación, distinta. Es un vino para una duración en botella de más de 2 o 3 años. Digamos, de los 2 o 3 años después de su parte embotellado, que puede ser 4 o 5 años.
Sí.
Pero bueno, la gente tiene la costumbre de consumirlos más frescos, pero bueno, de todos modos, estos vinos son vinos de mucha más duración el carácter cítrico de los vinos, con su acidez tártica equilibrada, y resultan unos vinos
siempre frescos, aunque tengan algo de tiempo.
Déjame que diga, que apunte, que a pesar de que los vinos blancos tienen fama de que hay que consumirlos cuanto más fríos mejor, hombre, hay que medir y mesurar esa temperatura, ¿no? Si enfriamos mucho un vino, escondemos notas florales, probablemente notas que en las que habéis trabajado mucho los enólogos, Pepe. ¿A qué temperatura de servicio sería la adecuada para probar ese Castel de Fornos?
El Castel de Fornos es un vino que se puede consumir entre 8 y 12 grados, dependiendo del consumidor. Pero entre 8 y 12 grados está bien, porque si se baja mucho más, pues resulta que esconde precisamente los aromas primarios y demás. Y aparte de eso, pues no lo valoras hasta que lo calientas en la boca. Y luego después ya no tiene pues demasiado atrás. El vino para que desprenda tiene que estar sobre 12, entre 8 y 12 grados, 10 grados, 12. Hay quien lo prefiere más frío, pero ese es como si fuese pues un vino, un congelado. ¿No? Uh-huh. Es decir, lo normal es entre 8 y 12 grados.
Sí. Oye, y cuando tú descorchas una de las botellas de Castel de Fornos de tu bodega, ¿qué complemento gastronómico le pones? ¿Con qué nos aconsejas maridarlo?
Bueno, vamos a ver, el albariño va muy bien con los, como todos sabemos, con los pescados y mariscos. Y marida también bien con unas carnes blancas. De todos modos, hay que, es decir, si una botella lleva mucho tiempo embotellado, pues intentar refrigerarla, tenerla abierta 10 minutos o un cuarto de hora, y marida, como sabemos todos, con los pescados, mariscos y alguna carne blanca. Uh-huh. Y como aperitivo también.
Sí, sí, sí. Porque dices abrirlo unos minutos antes del consumo. ¿Puede llegar a ser aconsejable decantarlo ese vino o no? ¿O no hace falta?
No. Es simplemente, es decir, el abrirlo, el tenerlo abierto 10 minutos, eso es suficiente. Para
bueno,
que se oxigene un poco.
Ese vino, Castel de Fornos, es uno de los elementos fundamentales de esa bodega, ¿no? Evidentemente tenéis otros vinos, podríamos destacar Flor Alta Expresión, Flor de Castel, Ponte de Abarca, Cinco Islas, en fin, un tinto, por cierto, un tinto. Déjame que diga que también tenéis un tinto, el Viña Barrantiños, que creo que fue el primer tinto de la denominación de origen, ¿no?, de la Rías Baixas.
Sí, bueno, esto es que nosotros hacemos, digamos, para mantener un poco vivas las variedades autóctonas de tinto, pues mantenemos una pequeña producción, que bueno, pues esto pues a la larga, pues ahora mismo pues se hace muy poco, pero tiene su mercadillo, y ahora pues, concretamente vamos a hacer una experiencia con una línea aérea que nos va a llevar precisamente del tinto y del blanco, al albariño, claro, y bueno, pues a veces surgen cosas que llevan, pues, le gustan un vino de este carácter fresco y tal, pues bueno, son novedades que se van manteniendo ahí.
Una línea aérea, dices.
Sí, sí.
Bueno, ahora más que nunca, no, digo, ahora podéis decir, Pepe, que vuestros vinos son vinos de altura, ¿eh?
Esos vinos que se van a botellar por una empresa de catering,
sí,
que es para una línea internacional. Y entonces esta empresa se ha elegido llevar vino tinto en estas botellas que hay de 187.
Bueno, en definitiva, en el cielo o en la tierra, ahí donde esté y donde haga falta, yo creo que siempre es bueno pues tener una botella de Castel de Fornos, este vino, esta referencia, este albariño de las bodegas Chávez, tal y como decíamos, tienen otros vinos, pero yo diría que este probablemente es uno muy significativo, muy querido, en el que ponen, y en fin, muchísimos esfuerzos para año tras año, pues ganar premios y desde luego ganar la muy buena aceptación de sus clientes. Pepe Chávez, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado y que sigan los éxitos. Saludos de Cataluña a Galicia, que son dos tierras que se quieren especialmente. Gracias, muy buenos días.
Igualmente, suerte.
Gracias, igualmente, Pepe. Adiós.
Saludinho, chao, chao.
Trotamundos.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui, Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com.
Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo.
Bueno, pues retomamos nuestra marcha después de esta pequeña pausa para la publicidad. Os lo decíamos en nuestro avance de temas, en nuestro sumario. Hoy íbamos a hablar de carne, también de extraordinaria carne. Carne de buey, ¿eh? Hay pocos bueyes en España. Hay que decir que en este segmento hay que controlar muchísimo, muchos aspectos, ¿no? Cómo se crían esos bueyes, toda esa trazabilidad. Es un tema ciertamente muy importante para conseguir un producto de primerísima calidad. Hoy os hemos escogido una empresa, su nombre Alejandro Goya, en la zona de Tolosa, que efectivamente crían bueyes, tienen un importante segmento de ganado y sobre todo, y en cualquier caso, queremos hablar de esa carne, de ese producto final. Después también hablaremos con un restaurador, es Xavi Gorrochategui, que tiene un restaurante ciertamente en el que se pueden probar todos esos productos, toda esa carne de primera calidad. Vamos por pasos. Saludamos esta mañana de sábado a Teddy Sánchez, es el responsable de esta empresa, Alejandro Goya. Teddy, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos. Muy bien, hombre. Oye, nos han hablado muy bien de vosotros, ¿eh?
Sí. Bueno, será que hacemos un poquito las cosas bien.
Bueno, un poquito no, bastante bien. Yo creo que las hacéis bastante bien y efectivamente controláis toda esa trazabilidad del producto. Cuéntanos un poco, vamos a hacer un poco de balance, explicamos al oyente exactamente quién sois, cuál es vuestra actividad principalmente.
Bueno, nosotros tenemos una ganadería de bueyes, que no es normal porque los bueyes es muy costoso criarlos y mantenerlos.
Sí.
Pero bueno, Alejandro tiene el capricho de tener esos bueyes y bueno, ahí vamos, criándolos y intentando venderlos.
Yo decía, efectivamente en España hay pocos bueyes, ¿eh? Hay muy pocos bueyes.
Muy poquito, la verdad es que es muy poquito porque es un producto muy costoso, que cuesta mucho que el animal crezca, la alimentación, y es un animal que hay que mimarlo para que salga una carne de calidad.
Oye, ¿y cómo son esos mimos?
Joder, pues básicamente desde que nacen, se castran, hasta que desarrollan y llegan ya a esto, pues hay que darles eso, andarlos mucho, darles buenos piensos y básicamente es eso, tenerlos con cariño.
Una carne extraordinaria, ese resultado final, si se controla bien esa trazabilidad, porque la alimentación, imagino que también en el caso de los bueyes, ¿no? Enseguida hablaremos también de la carne de vaca vieja, que tenéis básicamente también vosotros, pero en el caso de los bueyes, como imagino también en la carne de vaca, la alimentación es fundamental, ¿no?
Es fundamental, la alimentación es fundamental. Nosotros le solemos dar para que veamos esos lomos amarillos, con infiltración, con todo eso, pues les tenemos que dar, pues eso, pues harina de maíz, harina en silo, piensos naturales, hierba, habas, hay que mimarlos mucho. Hay que mimarlos mucho a los bueyes.
Bueno, y después da ese resultado final de esa carne extraordinaria gastronómicamente, enseguida hablaremos con Xavi Gorrochategui, que nos explicará cuáles son esas características, connotaciones. En el caso de las vacas, por ejemplo, los cuidados también son importantes, ¿no, Teddy?
Sí, sí, prácticamente es parecido, lo único que claro, que las vacas pues dan leche, dan una cría al año, entonces sacas más rentabilidad a la vaca. El buey está castrado, no vale ni para semental ni para nada. Entonces, por eso hay muy pocos bueyes y cuesta mantenerlos porque no, prácticamente se usan para trabajar, pero cada vez ya menos. Y entonces aquí en el País Vasco, al haber un poquito más de afición con el arrastre de piedra y con esto, pues, sí, pues siempre se mantiene un poquito más las tradiciones.
Uh-huh. Carne de buey de primera calidad, estamos hablando con Teddy Sánchez, hablando de la actividad de esa empresa, Alejandro Goya. Si queréis anotaros una dirección, una página web, ciertamente interesante, lo digo para los restauradores que puedan tener interés en tener en sus platos auténtica carne de buey, la página es alejandrogoya.net, alejandrogoya.net, ahí vais a encontrar, y sobre todo fotografías, que realmente se ven unas fotografías de una carne extraordinaria. ¿Te quedas con el buey o con la vaca vieja, Teddy?
Son totalmente diferentes, ¿eh? El buey tiene más sabor, es un sabor más intenso, y la vaca, pues es un sabor también prácticamente para gustos colores. Uh-huh. Hay que probar la carne de buey, la auténtica carne de buey que Xavi suele tener en su restaurante en Casa Julián.
Sí.
Y también suele tener vaca también, muy buena, de alta calidad. Lo único que eso, pues al final son sabores diferentes. Uh-huh. Lo único que en muchos restaurantes y eso, pues nos meten buey cuando quieren decir vaca vieja.
Sí. ¿Cómo, entonces, ¿Hay algún signo externo que podamos identificar que nos están dando gato por liebre?
En el precio.
En el precio.
En el precio. Uh-huh. En el precio, y luego, pues la gente que entiende ya un poquito de buey, de esto, pues el sabor es, tiene otra textura, otro sabor, es un sabor más fuerte, más intenso, cuando muerdes te rompen la boca, un sabor muy fuerte, más, es diferente. Uh-huh.
Básicamente vosotros también servís al sector de la restauración, ¿no?
Sí, básicamente nosotros tenemos luego un almacén y nosotros, bueno, digamos que al tener tan pocos bueyes ahí en todo esto y lo que vendemos, pues nosotros el 99% vendemos vaca vieja. Uh-huh. Y el 1% vendemos buey cuando hay, porque es tan escaso que es prácticamente imposible.
Efectivamente. Bueno, pues tenemos la carne ya, vamos a ponerla en la parrilla, vamos a ponerla en la barbacoa, de eso sabe mucho Xavi. Así que, Teddy, agradecidos por atendernos, muchísimas gracias. Y repetimos esa página web, alejandrogoya.net, para los restauradores o personas en particular que tengan interés en hacerse con alguno de esos de esa carne, de ese tipo de carne de buey o también de vaca vieja. Teddy, gracias. Muy buenos días.
Pues muchas gracias. Y ya os explicará Xavi que también tiene el bueyes.
O sea, a eso vamos. Una... A eso vamos. Vamos ahí a comer vamos. Ahora.
Muy bien.
Venga, un fuerte abrazo. Gracias, Teddy. Gracias.
Gracias.
Gracias. Esa página web, alejandrogoya.net. Bueno, tenemos la carne, vamos a ponerla, tal y como decíamos, en la parrilla. De eso saben y muchísimo en Casa Julián, tanto en Tolosa como en, también en el restaurante en Madrid. Xavi Gorrochategui, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido, hombre.
Muy bien.
Oye, nos decía Teddy que tenéis una carne extraordinaria, que la sabéis hacer muy bien. Ahí es donde también se ve la mano del parrillero, ¿no?
Sí, nosotros lo que nos dedicamos a hacerla al final... Pero la labor tan importante, más importante que hacerla, es que el animal...
Criarla, sí.
O sea, bueno, criarla, porque si no hay buena materia prima es imposible sacarla buena.
Bueno, dicho esto, la parrilla también tiene sus secretos, ¿no?
Hombre, al final, pues sí, si tú tienes una buena carne y luego no la manipulas bien, pues al uh-huh. final de algo que está bien lo estás estropeando.
Sí,
entonces
sí.
Al final todos sus puntos tienen su importancia.
Sí. Vamos a hacer un paseo por ese restaurante Casa Julián. Dejadme que diga también a todos nuestros oyentes que nos sintonizan desde cualquier punto de Cataluña, Principado de Andorra, si tenéis ocasión, si tenéis previsto ir a la zona de Guipúzcoa, Tolosa, oye, no dejéis pasar la oportunidad de sentaros en las mesas de ese restaurante Casa Julián, porque a los amantes de la buena carne, entre otras cosas, vais a disfrutar y no os van a dejar indiferentes. Básicamente, vamos a hacer un poco un paseo por tu restaurante, Xavi. Básicamente la carne es un elemento fundamental, pero hay otros, ¿no?
No, es que nosotros, nuestra especialidad es la chuleta y los pimientos. Uh-huh. Es un restaurante que lleva 60 años abiertos, en los que pues Julián fue quien abrió la casa. Y Julián fue pionero, él fue el primero en asar la primera chuleta de buey.
Sí.
Y bueno, Ahora, pues, joder, pues no es como antes, que había muy pocos restaurantes y había muchos bueyes porque se usaban para trabajar la tierra, que en el momento en el que empezaron a utilizar pues la gente de los caseríos, en lugar de usar bueyes, tractores, pues bueno, se dieron cuenta que había un mercado ahí que no se aprovechaba y, joder, pues encontraron una mina. Lo que pasa es que ahora eso es imposible, o sea, no hay. Uh-huh. Es lo que, como decía Teddy, básicamente pues puede ser un 1%, un 2% de la carne que servimos en el restaurante.
Sí, sí. No solo servís buey, sino también vaca vieja. Hombre, que no hay que menospreciarla, ni muchísimo menos, porque también es un producto excelente, ¿eh?
Claro, con la vaca lo que tenemos es posibilidad de seleccionar, porque hay mucho donde elegir. Las vacas de, digamos, las cintas de vaca muy buenas son muy complicadas de conseguir porque están muy solicitadas, pero bueno, ahí está nuestra labor, el conseguirla, el hacernos amigos de los carniceros y el conseguirla.
Siempre con la parrilla como elemento fundamental también de cocción, ¿no, Xavi?
Sí, nada más que en la parrilla lo manipulamos.
¿Algún carbón en especial, leña de encina?
Sí, utilizamos carbón de marabú, que es cubano, ¿sí? Y después el carbón vegetal de encina, pues el extremeño. Y bueno, yo por mi método de asado, que nosotros lo que utilizamos es un fuego muy vivo, pues bueno, pues lo voy turnando dependiendo la necesidad que tenga,
la
carga de trabajo y...
Hace un tiempo pasó por estos mismos micrófonos Matías, tu padre. Nos explicaba un sistema de brasa que le dais una cierta inclinación a la brasa, ¿no? Parrilla, quiero decir.
Julián, pues al mismo tiempo que fue el primero en hacer una chuleta de buey, pues también él se dio cuenta que para hacer la carne, pues una carne de calidad que tiene grasa infiltrada, tiene cobertura de grasa, pues que cuando está al fuego, como trabajamos con fuego muy vivo, que caía pues lo que es la grasa al fuego y hacía llama. Entonces, él se dio cuenta que si inclinaba la parrilla, pues la grasa iba cayendo por la varilla y entonces se asaba mucho mejor la carne.
Uh-huh. Bueno, son trucos, ¿eh? Son trucos que hay que tener experiencia y años detrás de lo que es la parrilla. El punto de cocción, evidentemente, también va por cada cliente, ¿no?
Sí, y luego además, pues bueno, pues lo que para mí puede ser muy poco hecho... Para otra persona puede ser o muy hecho o lo contrario. Al final es un poco entender o leer entre líneas del cliente de qué es lo que busca y, bueno, intentar acertar.
Uh-huh. Oye, los pimientos también, ¿no? La brasa.
Sí, los pimientos también son la otra especialidad y sí, la verdad que da muy buen resultado, sí.
Uh-huh. Bueno, amigos, hoy queríamos acercarnos a lo que es la carne de buey, ese porcentaje muy bajito, pero en cualquier caso en este restaurante también la tienen. Casa Julián, reitero, no os vais a arrepentir. Si tenéis que viajar a Guipúzcoa, si tenéis unos días, un puente, un fin de semana, desde luego es entrañable acercarse a esa zona. No dejéis de sentaros en esa mesa del restaurante Casa Julián, en la calle Santa Clara número 6 de esa localidad de Tolosa, en Guipúzcoa, también en Madrid, ¿no? En la calle Cava Vieja, en este caso, ¿no?
En la Cava Baja, eso es.
Cava Baja, perdón.
Cava Baja, eso, sí. La verdad es que hablabas además en el puente de justo ahora, en Teddy ha sacrificado finales de septiembre un buey y ahora me va a entrar a principios de noviembre para el puente, más o menos por ahí seguramente que podremos dar a degustar uno de estos maravillosos bueyes.
Bueno, pues si ves una mesa de catalanes, esos son nuestros.
De acuerdo, yo ya les
trátalos bien.
Claro, como a todos, sí,
efectivamente.
Un poco más, sí.
No, hay que tratarlos a todos como a todos por igual, que los tratáis muy bien y sobre todo los alimentáis bien.
Sí, pero con los catalanes nos arreglamos muy bien, sí, vienen mucho y se portan muy bien y hay que tratarlos bien, sí.
Bueno, amigos, ahí donde hay buena gastronomía y que nosotros vamos, en este caso Tolosa, sin lugar a dudas, si queréis comer carne extraordinaria, repito, ese restaurante merece la pena. Casa Julián, en la calle Santa Clara número 6, y ese puente que se acerca de Todos los Santos, pues yo creo que también es un buen momento para acercarse a esa localidad. Si queréis un teléfono de información, 943-67-14-17. Y si queréis una página web, casajuliandetolosa.com, casajuliandetolosa.com, igualmente alejandrogoya.net, esa página específicamente de la carne. Xavi Gorrotxategi, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta otra. Adiós, muy buenos días. Bueno, y hemos comido buena carne, ¿eh? ¿Qué tal ahora una buena copa de vino tinto? Enseguida volvemos.
La suerte está contigo, jugando con los duendes.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Sebastià Sabater, 38 anys d'experiència i un servei excel·lent. Sebastià Sabater, especialistes en maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Distribuïdor oficial d'Estil, Honda i els tractors Kubota i Ferrari. Sebastià Sabater, servei tècnic propi. El prestigi de l'experiència al servei del sector. No ho dubtis, Sebastià Sabater, a l'Avinguda Enric Prat de la Riba 12 de la Bisbal d'Empordà, 972-640472. Connecta't a sebastiasabater.cat i descobreix tot el que podem fer per tu.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això, a Dassler, portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler, personalitat i bon gust, als teus esdeveniments.
Els nostres vins són la nostra cultura.
Flors d'agost, fulles noves i cançons. La ciutat és un tresor.
Efectivament, parlem de bons vins, tal com us anunciàvem fa uns instants. Anem fins la zona de Siurana d'Empordà. Un celler que va néixer, home, no fa pas massa anys, però que realment doncs, la incidència que ha tingut en el sector és cada cop més important. Vins de taller, aquest és el nom del celler que avui volem analitzar juntament amb el seu responsable, amb l'Antoni Falcón. Totes les coses, que són moltes, ja us avancem que tenim molts temes que tractar amb l'Antoni Falcón, evidentment amb els seus vins com a protagonistes, però també altres aspectes, podríem dir paral·lels, en aquest sector del vi que són cada cop més interessant. Us sona aquesta paraula, enoturisme. Cada cop té més incidència en el sector de turisme a Catalunya. Antoni Falcón, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut.
Com esteu?
Bé, encantats de que ens acompanyis aquest matí dissabte i de parlar de vins, sobretot, amb tu i d'aquest enoturisme, que hi esteu posant un accent molt important vosaltres, no?
Sí, la veritat és que aquest any ha sigut una de les línies de creixement interessants i tot fa pensar i apunta que en un futur cada vegada serà més important, no? I de fet, tenim ja visites sovintejades a la vinya on te fan una passejada, una mica d'iniciació a la cata dels vins que fem al celler i també un pícnic en la pròpia vinya que és francament divertit i tenim grups de gent que venen de prop i de molt lluny. No? Mm-hmm. Aquest últim mes hem tingut cada diumenge un grup. Van venir uns de New Jersey, uns altres de Manhattan, uns altres de Quebec. Són gent que venen aquí a l'Empordà, fan rutes en bicicleta i combinen una parada tècnica o per menjar, per descansar i tal, i trien llocs insòlits, llocs que els agraden i tal. I aquesta ha sigut una de les visites, diguem-ne, com a més insòlites que hem tingut des del punt de vista de lo lluny que han vingut. No? També hem tingut una visita de 106 noruecs que van venir amb dos autocars de dos pisos i que també els hi vam organitzar un dinar, a part de tota la visita al celler, que va ser també doncs, molt exitosa. No? Vull dir que cada vegada més estem amb aquests temes de vincular el viure bé, disfrutar, passar una estona i conèixer els cellers, però també passar-hi, a vegades, hasta quedar-s'hi a dormir, no? I en aquest sentit també hem fet lo de la campanya aquesta del Siurana d'Empordà Bé de Gust,
sí, sí.
Que ens hem juntat una sèrie de productors de Siurana, de la Societat Agrícola de Siurana, que fa oli, el Mas Mercè, prou conegut amb tot el tema dels formatges de pastor, nosaltres mateixos com a vins de taller, i després tres llocs on, a més, hi pots quedar-t'hi a dormir o inclús a menjar, etc. No? Llavors tenim un lloc que només és un break and breakfast, que és el Camp de l'Era, que és dormir i esmorzar. Després tenim el Molí de Siurana, que és una casa de turisme rural ja amb molta tradició, on t'hi pots hospedar i menjar, sopar, etc. I després també un turisme rural, que en aquest cas és una casa que pots llogar amb diversos compartiments, que seria el turisme rural de Can Navata. Però tot això una miqueta doncs, va creant unes certes sinergies que fa que cada vegada hi hagi més gent que quan decideix bellugar-se es belluga per un conjunt de coses que li ofereixes. No?
Efectivament. L'enoturisme, que diu molt i que aquests cellers doncs, com els vostres, en aquest cas vins de taller, doncs, tenen també molt a dir en el punt de fer conèixer tot el procés d'elaborar una ampolla de vi. Bé, per cert, unes ampolles de vi, que avui també parlarem, recordarem doncs, quins són els vins, bàsicament doncs, que protagonitzen doncs, aquesta realitat del celler vins de taller, però abans deixem que faci també alguna anotació, perquè també teniu una vocació d'exportació cada cop més important, no?
Sí, també és veritat que aquest any hem començat a treballar amb el mercat alemany, amb una cadena de productes també orgànics o ecològics, que es diu Viva le Bio, que estan a Hamburg, i hem començat a fer ja alguna expedició d'alguns palets cap allà, no? S'ha anat mantenint amb el mateix ritme el de Bèlgica, i el d'Holanda, que ja vam començar l'any passat, una miqueta més incipient, costa més, però tenim una sèrie de contactes en aquest moment amb moltes possibilitats, tant a Luxemburg com amb un altre possible distribuïdor amb Alemanya, i estem contínuament, diguem-ne, tenint contactes i possibilitats, i cada vegada també es veu més que el tema de l'exportació és un dels temes que pot ser interessant. No, nosaltres no podem entrar tant amb l'exportació aquesta de grans quantitats de vi cap al mercat americà, o xinès, o inclús al Brasil i tal, on es busca una reputació de bons vins, com són els vins espanyols, però amb uns preus, diguem-ne, més industrialitzats, uns preus més econòmics, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres, com un celler petit, artesà, que ho fem tot a mà i amb uns processos doncs, molt artesanals, ens hem de llogar en un segment i en un mercat que apreci més aquesta diferència de qualitat. No?
Sí.
Per nosaltres el nostre target encaixa molt bé amb el mercat aquest suís, alemany, holandès, anglès, gent que coneix els vins i que està disposat a, per un vi elaborat d'una manera especial i molt particular, a pagar un petit plus. No?
Doncs anem a conèixer una mica els vins, sense particularitzar en cada un d'ells, però sí que m'agradaria fer especial incidència doncs, en els noms, perquè a la gent els hi soni, perquè hi ha tantíssimes referències doncs, que a mi m'agradaria que us quedés clar doncs, quins són els vins d'aquest celler, vins de taller. Podríem començar amb aquesta gamma, el Geum i el Flox, doncs, que són vins també molt interessants, no, Antoni?
Sí, el Flox és un vi que vam... Bueno, hem agotat ara a finals de setembre, o sigui, hem vengut tota la producció. El Geum se n'ha vengut més de flocs, perquè encara és un vi que en fem una mica més de quantitat, però és un vi que es pot guardar molt bé, perquè és un vi que té 4 mesos d'envelliment amb bota de roure. I el Geum ara tenim encara, per tant, del 12, però cap al Nadal ja tindrem embotellat el 13, igual que el Flox, que ja tindrem el Flox 2013. El Geum és tot a base de Merlot, és a dir, 100% merlot del que està tocant a la carretera entrant a Siurana amb els xipresos que hi han allà plantats, que se'l miren. I el Flox és una combinació d'un chardonnay que tenim a Ultramort més una part de Roussanne i Marsanne plantada aquí a Siurana. Aquests serien els dos vins, diguem-ne, de la gamma amb menys envelliment. Bueno, el Flocs és sense fusta. I també ens quedaria el rosat, que es diu gris. I el gris, tenim el gris, també tindrem el gris 2013. Aquest es va vendre tot l'any passat, al maig ja es havia acabat, i aquest any hem fet el doble, amb el mateix color, aquest claret, tipus els rosats aquests del sud de França, del Rossillon, aquests de, que en diuen de pell de ceba, i el color aquest de la pell de ceba, i el gris, em sembla que aquest any serà molt bo, tal amb les cates que estem fent encara, lògicament, en els dipòsits d'inox i fent els ajustaments i les correccions que cal, però el gris 2013 serà un rosat francament interessant.
Bé, són vins molt cuidats, amb un equip de professionals que encapçala l'Antoni, doncs, apassionats. Això es nota, jo crec, Antoni, aquesta passió, aquest amor que teniu per la vinya, pels vins, per fer les coses ben fetes. No feu vins que tinguin una sortida comercial, sinó em fa l'efecte que feu els vins que a vosaltres us agradaria prendre com a consumidors, i a partir d'aquí, doncs, si coincideixen totes dues vertents, doncs, fantàstic, no?, com està passant, no?
Exacte. Potser l'única salvetat seria que els de gamma, diguem-ne, més alta, que porten, per tant, després 11 mesos de fusta, que seria el cas del Siurà, o el blanc del Bassella, que una part del blanc, quan està en plena fermentació, concretament una part del Viognier i de l'Arrousant, la passem en una barrica, l'hem passat en una barrica de 300 litres, perquè acabi la fermentació agafant un punt de fusta. Aquest punt de fusta, que només el fem amb això, seran 600 litres, entrarà en el cupatge d'uns 4.000 litres si arribem a fer de Bassella, que és el que li dona aquest punt així com més estructurat, més espès, el que en diguem nosaltres més glicèric, que això ho dona una mica el varietal, però també ho dona la bota, no? I el Bassella 13 també penso que serà un gran vi. I després el Siurà és a base de Merlot, Marzellan i Malbec. Aquest ara tot just està acabant-se el sangrat i a partir d'aquí haurà de passar durant tot un any, com a mínim tot el 2014, en bota, el 2015 estirat en botella perquè acabi de fer la seva maduració i s'afini, i finalment sortirà al mercat el 2015. És a dir, que això dels vins a vegades són temes que avui dia que volem tot per ahir, s'ha de tenir la seva paciència. Ara mateix tenim el de l'any passat, el Siurà 2012, que està estirat i que no el vendrem fins a que compleixi un any en botella. Va estar un altre any en bota i ara tenim, això, perdó, l'11. I el 12 és el que tenim ara en barrica o en bota, que el juny farà un any més o menys i és quan llavors ja el podrem embotellar.
Hi ha una plana web que és vinsdetaller.com, en la que trobareu informació de tot plegat, i també imagino també doncs, aquesta configuració de lots de Nadal, dic això perquè, en fi, ja s'han de començar a pensar doncs, aquests lots, aquests regals, que vosaltres també configureu uns lots també molt interessants, no? Amb els vostres vins, lògicament.
Sí, els lots de Nadal, clar, a nivell del que ho rep o el particular que ho compra a última hora, dius, home, ja m'estan parlant de Nadal, però a nivell d'empresa, la veritat és que la decisió dels lots es pren normalment a aquestes alçades, a finals d'octubre i tal. Llavors, ara ja tenim preparat el programa del lots de Nadal 2013, hem fet un catàleg molt divertit, que estarà penjat a la pàgina web a partir de la setmana que ve, aquesta setmana l'hem acabat, i bueno, hem fet unes combinacions amb unes caixes granates gravades molt maques, en les que tenim diferents possibilitats, no? Uns vins, diguem-ne, que van de 27 euros als 3 amb la caixa, fins a que podem agafar-ne unes altres combinacions que arriben a 42, i que serien, per exemple, la col·lecció dels dos Bassella que tenim fets, el 12 i el 13, i el Siurà 10. I això amb una caixa de fusta molt maca, en aquest cas. Doncs... I després també tenim magnums de Siurà 11 i doble magnums de Siurà 10. I tot això doncs, va molt, molt ben presentat, i els preus ja estan amb l'IVA inclòs, i a més els podem servir amb aquest mateix preu a tota la província de Girona i de Barcelona.
Doncs queda clar.
És preu fàcil de calcular, o sigui, t'agrada, doncs, només entres a la pàgina web, encarregues les caixes que necessitis i el servim nosaltres directament.
Doncs aquí ho teniu, aquesta pàgina web, aquesta plana web, vinsdetaller.com, vinsdetaller.com. Avui n'hem parlat de tot plegat, encara que ens ha, com sempre, faltat una mica de temps. En qualsevol cas, deixa'm que digui, en uns instants parlem de bons arrossos, amb el grup Xàtiva, restaurants a Barcelona, aquesta especialitat dels bons arrossos. Si haguessis de maridar un bon arròs amb algun dels vostres vins, amb quin vi et quedaries?
Potser el Flocs 13, de la que estigui embotellat, com que ara el tenim exaurit, hauríem d'agafar el Bassella 11. que el de feia 11 està molt bé, té una mica més de consistència, però potser per no distreure tant l'arròs, entre el Bassell 11 i el Flox 12, jo crec que jo em tiraria per aquí.
Doncs en uns instants en parlem d'arrossos amb l'Òscar Galindo, el xef executiu del grup Xàtiva. Antoni Falcón, com sempre ha estat un plaer, gràcies, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies,
bon
fins una altra.
Ja no queda res sagrat.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això, a Dassler, portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler. Personalitat i bon gust. Els teus esdeveniments.
Todo empezó en Indonesia. Más tarde India, China y Japón. Y ahora también en Barcelona. 9.000 años de historia del arroz nos dan la razón. Arrosaría Xàtiva. Somos especialistas en arroces valencianos. Son diferentes, son genuinos. Ven y disfrútalos. Arrosaría Xàtiva. Estamos en calle Burdeos 35 y ahora también en el barrio de Gracia. Calle Turrenda en Vidalet número 26. Teléfono 93-284-8502. Arrosaría Xàtiva. La cultura del arroz en Barcelona.
Estem ja a la recta final d'aquesta edició de Trotamundos, però abans de tancar-la, abans de posar el punt i final, un bon arròs. Ja sabeu que en aquest espai de ràdio estem fent darrerament una sèrie d'especials de restaurants de diferents punts de Catalunya que tenen l'arròs com a element fonamental, com a pilar fonamental de la seva carta. En aquest sentit, a Barcelona hi ha una referència molt clara i, sens dubte, molt recomanable. Són els restaurants Xàtiva dels barris de les Corts i de Gràcia. Al llarg d'aquesta conversa, que mantindrem en uns instants amb l'Òscar Galindo, també us en donarem més dades, en concret, de les adreces. I avui també parlarem de l'altre restaurant del grup Xàtiva, que és la Tertúlia. És una cuina, podríem dir, més de mercat, no tan especialitzada en els arrossos. En qualsevol cas, nosaltres aquest matí de dissabte volem saludar en el seu xef executiu, Òscar Galindo. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel. Bon
Una
bon dia.
Especialitat molt marcada, la dels restaurants Xàtiva. Bàsicament, doncs, sí que és cert, a les Corts i a Gràcia, l'arròs fonamental a la vostra carta, no?
Doncs sí, bueno, ja ens vanagloriem d'això, vull dir, hem treballat, portem molt de temps ja treballant amb el tema dels arrossos, tenim una carta super, super extensa, amb més de 30 tipus d'arrossos diferents, des de melossos, paelles, caldosos, arrossos cremosos o risotos, com els coneixem, i bueno, pues intentem sempre estar al capdavant de les persones que treballen en l'arròs i ja portem 10 anys i la gent ja es coneix bastant a Barcelona.
I tant que sí. A les Corts i a Gràcia, a les Corts, carrer Burdeos 35, a Gràcia, torrent d'en Vidalet 26, i amb novetats, no? Perquè sí que és cert, doncs, utilitzeu bàsicament arròs del Delta de l'Ebre. Això ha de quedar ben clar, eh?
Sí, sí, per nosaltres això sempre ha sigut molt important. Vull dir, un dels primers punts importants de la paella, o ben bé podríem dir que és el més important, és l'arròs. I ja fa molt temps que vam decidir fer servir el millor arròs que hi ha al mercat. Vull dir, ja vam baixar a buscar-lo a la zona del Delta de l'Ebre, vam trobar un proveïdor amb molta garantia i un bon producte, i ja fa molts anys que fem servir només aquest tipus d'arròs, arròs bomba del Delta de l'Ebre. Mm-hmm.
Evidentment, doncs, la matèria prima és fonamental, però en el sector dels arrossos, i tu, en fi, ho saps perfectament, com a responsable del xef executiu que ets dels restaurants, hi ha un element fonamental a l'hora de fer els arrossos, que és l'aigua. En aquest cas, vosaltres heu introduït una novetat molt revolucionària, que utilitzeu també aigua de mar. Explica'ns.
Sí, aigua de mar. Vull dir, una de les coses importants, a part de l'arròs, amb una paella, amb un arròs, és l'arròs. Però, clar, els fondos també són molt, molt importants. I nosaltres ja fa vora de 2 mesos, que, bueno, ja fa uns quants mesos que ho estàvem estudiant i fa vora de 2 mesos que ho hem acabat d'introduir, l'aigua de mar tractada a les nostres receptes, diguéssim. Vull dir, vam estudiar amb l'empresa Aigües de Mar i el senyor Vicente, que és l'encarregat de formular aquest tipus de receptes de l'empresa Aigua Mediterrània, i vam treballar amb ell per formular uns fondos en què estiguessin fets també amb una part proporcional d'aigua de mar. Uh-huh. També netegem el marisc amb aquesta aigua de mar, el conservem també per netejar els bolets o qualsevol tipus d'aliment, també fent servir l'aigua de mar. Això pues, realça molt més els sabors, els potència i, bueno, no deixa de ser també algú molt natural.
I tant, i tant, i tant que sí. Ningú, que, efectivament, que ningú cregui que això és una empresa especialitzada en sí, depurar tant aquesta aigua de mar, que ningú cregui que va a l'Òscar amb una gallera i agafa aigua de mar.
No.
Les coses al xat i bastant...
No seria la mateixa.
Exacte. El xat i vas fent les coses ben fetes, una empresa especialitzada, doncs, en depurar aquesta aigua de mar, que, evidentment, aplicada a la cuina, doncs té un resultat òptim. Jo deia que la tertúlia, aquest altre restaurant, en aquest cas a les Corts, al carrer Morales número 15, aquí feu una cuina, Òscar, tot i que l'arròs també doncs, és important, però és una cuina més de mercat, no? Més de temporada.
Sí, està clar que fent el grup Xàtiva els arrossos també hi són presents, però puntualment, no? Vull dir, allà, pues, particularment, la nostra especialitat ara mateix és l'estic tartar. Allà tenim el maître Àlex Mederos, que és un professional impressionant, i ell és el cap de sala i és el que, en aquest cas, no és el cuiner, en aquest cas l'Àlex Mederos és el que ens fa, jo crec que, per la meva opinió, un dels millors estic tardats de tota Barcelona. Mm-hmm. A part, tenim receptes pues, amb caràcter creatiu, fusionant algun tipus de cuines i pues, fent servir pues, molt producte de temporada i de mercat. Una cuina una miqueta més fresca, més actual, però també amb el mateix carinyo que li podem donar pues, amb unes receptes tradicionals com les que fem a la Rosseria Xàtiva. Mm-hmm.
Uns restaurants, per cert, s'acosta a Nadal, a poc, amb 4 dies hi som. Això passa
sí,
volant,
ja
eh? Per tant, doncs, per Nadal doncs, hi ha aquests grups d'amics, familiars, doncs, que hem de dir doncs, que també teniu salons privats i feu menús de grup. Ja en parlarem més endavant, quan s'acostin les dates, mm-hmm. però feu menús de grups molt interessants, amb bona qualitat i, sobretot, bons preus, eh?
Per descomptat, el grup Xàtiva, vull dir, ja tant sigui el Tertúlia com els Xàtives, oferim els nostres menús de grup, ja sigui per particulars o per empreses, i al nostre grup també tenim un local amb menjadors reservats, que li diem Comunitat 33, que també està al carrer Bordeus número 33, i allà és on oferim reservats per fer menjars de grups, qualsevol event, tipus còctel, presentacions de productes i bueno, tot el que normalment es pot fer amb algun tipus de reservat com el que nosaltres tenim. Mm-hmm.
Recopilem informació, recopilem adreces a Xàtiva, al barri de les Corts, al carrer Bordeus 35, en aquest cas a aquest restaurant. Hi ha un telèfon que centralitza la informació, és el 93-322-1058. Si esteu al barri de Gràcia, teniu una arrosseria Xàtiva al carrer Torrent d'en Vidalet número 26. I a les Corts, tornant a aquest barri, en el carrer Morales 15, aquest restaurant La Tertúlia, que tot i tenir arrossos, segueix bàsicament la temporalitat dels productes. En el tema del Xàtiva, si et faig escollir un arròs, Òscar, dels moltíssims que teniu, amb quin et quedes? O uns?
Home, mira,
quants?
Jo et destacaria... Amb un és impossible de quedar-me, fins i tot pel meu gust. Et destacaríem com a paella, la paella valenciana, amb una recepta tradicional i feta com la feien els familiars dels propietaris del grup Xàtiva, el senyor de Maria Antònia, vull dir, com es feia ancestralment, vull dir, respectant tots els passos i totes les receptes, i la valenciana podríem destacar. Després tenim una, com diguéssim, algo més original, doncs tenim un arròs amb guatlles, que està tenint molt d'èxit, i després, doncs, per mi personalment, estem fent un arròs cremós amb bacallà i muselina i cloïsses, que a mi personalment m'encanta. Vull dir que podríem destacar aquests tres, no? Un com tradicional, un com una miqueta més curiós i un risotto que la veritat és que està tenint molta acceptació amb els nostres clients.
Absolutament innovador i tradicional alhora també, perquè aquests arrossos, el Xàtiva, es mengen amb cullera de fusta, eh?
Sí, el mètode cullereta que li diuen a Xàtiva, no?
Sí, sí,
això aconsegueix, bueno, nosaltres ens agrada molt oferir al client la possibilitat de menjar-se la seva paella individual a la paella mateix i amb una cullereta de fusta com es feia antigament a la zona de València i els arrossos.
Doncs amics, aquí ho teniu, restaurants Xàtiva a les Corts, carrer Bordeus 35, Gràcia, Torrent d'en Vidalet 26, i si voleu una cuina més generalista, la Tertúlia, al carrer Morales 15. Òscar Galindo, ha estat un plaer, gràcies per ser nosaltres, i ens parlem a vora de Nadal per parlar d'aquests menús que em sembla molt interessant. Gràcies, una forta abraçada.
Molt bé, Miquel, moltes gràcies a tu i a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia, bon cap de setmana.
Bon dia.
Tot va començar a Indonèsia. Més tard, Índia, Xina i Japó. I ara també, a Barcelona. 9.000 anys d'història de l'arròs ens donen la raó. Arrosseria Xàtiva. Som especialistes en arrossos valencians. Són diferents, són genuïns. Vine i gaudeix-ne. Arrosseria Xàtiva. Som al carrer Bordeus 35 i ara també al barri de Gràcia. Carrer Torrent d'en Vidalet 26. Telèfon 93 284 8502. Arrosseria Xàtiva. La cultura de l'arròs a Barcelona. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Doncs amb aquesta referència del restaurant Xàtiva, excel·lents arrossos, nosaltres, amics, posem el punt i final. Gràcies a tots per la vostra atenció, per la vostra companyia, i recordeu, el proper dissabte us esperem a partir de les 10 en punt del matí en aquesta sintonia, Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra. Que passeu el millor dels caps de setmana. En nom de tot l'equip del programa, us ha parlat Miquel Mercadal. Gràcies, bon dia. Que fuma tabac d'enrotllar.